El suplement, amb Roger Escapa.
Són les 10 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe també amb antena conjunta per 3Cat Info. Continua el foc creuat al Pròxim Orient. Les forces aèries dels Estats Units i d'Israel estarien atacant la seu de la mitja lluna roja a Teheran. L'exèrcit israelià també ha confirmat un nou atac al cor de Teheran, on s'han sentit diverses explosions i es veuen columnes de fum. L'exèrcit d'Israel s'ha atribuït la mort del líder suprem iranià Ali Khamenei i ja ens comencen a arribar també amb comptagotes alguns detalls de l'operació. La CIA es va assabentar que hi havia una reunió ahir al matí al complex on vivia l'Ayatollah i el van bombardejar. Per això a l'atac també van morir altres homes forts del règim. Després de la mort de Khamenei, la pregunta és qui agafarà les regnes ara del país. Fa una estona, l'Iran ha anomenat el general Ahmad Baidi nou comandament en cap de la Guàrdia Revolucionària. I d'altra banda, l'hereu del xa de l'Iran, Reza Pahlavi, que viu als Estats Units, ha publicat avui un article al Washington Post on s'ofereix per liderar la transició democràtica a l'Iran. Una altra incògnita. Quina repercussió tindrà aquest foc creuat per les nostres butxaques? Doncs bé, si l'Iran decideix tancar l'estret d'Hormuz, com tot apunta, per on circula el 20% del petroli que es consumeix arreu del món, alguns experts vaticinen que els propers dies el petroli es pot arribar a encarir almenys un 20%. Passen 2 minuts de les 10 del matí, el suplement acompanyats del cap d'Internacional, el Sergi Roca, la Carme Colomina, el Gabriel Garrum i també el Quim Olivares, ara a Londres, però també bon coneixedor d'aquest país persa. 2 minuts passen de les 10 del matí, es confirma aquest atac de les forces aèries dels Estats Units a la seu de la mitja lluna roja a Teheran. Sergi, per tant, l'escalada que va més, eh?
L'escalada va més d'una banda i de l'altra. I això fa que no sapiguem quants dies pot durar. Ahir ja d'entrada ja es va començar a dir que això duraria dies. Ja veurem si no dura setmanes, perquè, clar, si un canvi de règim no es pot imposar d'una manera tan ràpida com, entre cometes, ha passat a Venezuela, que no hi ha hagut un canvi de règim pròpiament. La demostració és que, per exemple, nosaltres encara no hem pogut ni entrar com a periodistes internacionals a Venezuela, doncs a l'Iran ja és absolutament impensable que la cosa pugui canviar tant, malgrat haver aniquilat Ali Khamenei. L'Iran portava molts mesos preparant-se per això que està passant avui, després de la guerra del juny de l'any passat, però malgrat haver eliminat el seu líder, hi ha una arquitectura, un nucli dur, amb una capacitat de resposta demostradíssima a tots els nivells. M'interessa molt preguntar-li directament a en Quim, amb qui confio molt com a gran expert iranià. No, pel tema de les faccions, no? Perquè abans jo explicava mínimament amb qui era Ali Larijani, d'on venia, d'on provenia i com havia anat evolucionant fins i tot, però no sé si realment quan es parla d'ultraconservadors, no, l'ala més ultraconservadora, l'ala més reformista, fins a quin punt, i extenc aquesta pregunta també a en Gabriel, que també és un molt bon coneixedor, fins a quin punt l'ala reformista es pot imposar, i ens podríem arribar a imaginar, això ja és política ficció, que hi hagués algú d'aquest mateix règim que doncs combregués més amb el que li demana un tal Donald Trump, com està passant a Venezuela.
Ostres, no ho sé, et soc sincer, Sergi, no sé si pot arribar a passar això. Sí que és veritat que dins els reformistes també hi ha de pragmàtics i que suposo que, clar, si els bombardejos van continuant i van matant dia darrere dia qualsevol alt càrrec que s'atreveix a arribar a dalt, algun moment el règim haurà de dir ei, hem de fer alguna cosa, perquè si no és que ens mataran a tots, no? Clar, aquí hem de buscar... Jo, per exemple, he preguntat a aquests periodistes que viuen a l'exili i parlen de Khatami, que va ser president del país del 97 al 2005, que podem dir que és un dels reformistes, però que ha estat completament arraconat. També hi ha Karoubi, que també no va arribar a ser president, que té un fill que també és molt activament polític, però que el van detenir, per exemple. Alguns dels col·legues de Pezeshkian, que és l'actual president, els van detenir perquè van ser no van participar, però van ser massa tous a l'hora de condemnar els últims aldarulls, perquè la visió del règim és que els últims aldarulls els van protagonitzar terroristes pagats per Israel i pels Estats Units. Tots aquells que no deien que era així, dins del govern, parlo, o dins de les estructures de poder, eren considerats no traïdors, però han estat detinguts, i alguns membres del partit que va ser permès presentar-se a les eleccions, el partit de l'actual president, Peskian, els van detenir. Clar, suposo que a mesura que vagin estovant les parts més dures del règim i que vagin, entre cometes, protegint, perquè no els mataran, aquells que són més reformistes, per una qüestió lògica de gairebé llei física, els que sobrevisquin, doncs acabaran dient ell, doncs escolta'm, anem a intentar buscar una aproximació al que vulgui Estats Units per continuar més o menys amb el xiringuito a partir d'ara, no? Però ja et dic, sí que és veritat, jo ara recordava una entrevista que vaig fer a un sociòleg que em va dir no es pot imposar des de fora i vigilem perquè Iran està dalt d'un polvorí. Té els kurds per una banda, té els balutxos, els del Balutxistan, a la frontera amb el Pakistan, té l'estat islàmic, que ha fet alguns atemptats dins d'Iran, a la frontera est d'Iran, que fa frontera amb Afganistan, i per tant, el règim protegir, entre cometes, no?, aquesta unitat com a país, i per tant, si s'escapça el règim completament, això serà el caos, em deia aquest sociòleg. I clar, això potser ho podeu parlar a la taula si realment pot ser així, però la sensació que donava és que està enmig en un punt, en una falla, diríem, no?, en un lloc on que realment pot esclatar tot, no?
Passen 6 minuts de les 10. A Catalunya, evidentment, tenim tota una comunitat d'iranians que viuen amb més preocupació que ningú tot el que està passant al seu país d'origen. Podem saludar aquesta hora a la Xima. Xima, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quants anys tens tu?
Jo tinc 39 anys.
39 anys. Quant temps fa que ets a Catalunya?
Ja 10 anys, porto.
10 anys. D'on ets exactament?
Jo soc d'Isfahan.
D'Isfahan. Molt bé.
Sí, nascuda i crescuda, ja.
Tens família, suposo, a l'Iran?
Tota la meva família viu allà.
Has pogut parlar amb ells?
No, només ahir la meva germana a les 8 del matí em va trucar i em va dir Xima, que estan atacant, però ja vull que sabessis que t'estimem i que vull que sabessis que tallaran a l'internet. Això és la tàctica que fa República Islàmica perquè no poguéssim saber res del que passa a Iran i fins i tot ells no puguin enterar i no entendre què han de fer del moment que han de fer alguns passos. Sí.
Suposo que veus amb moltíssima preocupació el que està passant. Què has pensat quan has llegit la notícia o ens has sentit i hem explicat la mort del líder suprem Ali Khamenei?
Honestament, molt feliç. És que molt feliç. És a dir, aquesta persona és causa de frustració de molts nosaltres, molts morts de molta gent. És a dir, fa un mes han matat tantíssima gent que ni cabien als llocs dels hospitals, amb cossos tirades dins de sacs negres, amb cossos... És com... És inexplicable el que estava passant en Iran al gener i ja no tenen cap mena de vergonya de matar més. És a dir, jo i molta més altra gent som molt contents que aquest dictador ja està mort.
Per tant, et sents agraïda a Donald Trump i a Netanyahu?
Home, això, posar-ho així, és molt difícil. No es pot vestir així directament per part meva. Jo no m'agrada aquest... Ni jo ni crec ningú vulgui tenir cap guerra... I no em sento agraïda, però em sento alliberada de poder respirar, de dir, uf, que efectivament no és el fin de tot. És a dir, que hi haurà tota la política per posar una altra persona, però que per mi és com, per fin, que alguna cosa està passant, perquè ja, honestament, no pensava de viure pugui veure un moment mínimament contenta.
Per què vas venir a Catalunya, tu, Xima?
Jo, en principi, vaig venir per estudiar, pensant com molts altres iranians joves que van a buscar una vida més bé, llibertat. És com... Això d'anar-nos de la nostra casa converteix d'un pas normal en la nostra vida, desafortunadament. Mm-hmm. Tu, en un moment de la teva vida, et planteges, puguis o no puguis, marxar-te, perquè saps que a Iran ja no pots tenir un futur com tu puguis imaginar, o amb la mínima llibertat i dignitat. I he de dir que avui en dia jo penso que la dignitat que tenim és lo mínim. I això sí que fa molt de mal.
Et consta si la teva família corre perill a Isfahan ara mateix?
Home, Isfahan està a prop d'un centre que...
Nuclear, no?
Exacte. Mm. Llavors, sí, jo sempre tinc molt de por, però igual tinc por quan la gent va manifestar-se pacíficament, perquè la meva germana va veure gent morint i matades davant dels seus ulls. Jo no sé com viuran, ni... No sé, mínimament, penso que pensaran que estaran un pas més a prop de llibertat. No visc bé la guerra, però tan sols ni visc bé aquest règim seguint governant aquest país.
Et consta si estan intentant sortir del país i si és possible abandonar l'Iran per la població?
Població normal? Vol dir ciutadans?
Sí, sí. Sí.
Home, és quasi impossible que la gent pugui sortir. Sí, mm-hmm. Sí. Mm-hmm. És impossible. I la meva família està al centre del país. És quasi impossible.
Isfahan és un destí turístic. Ho ha estat els últims anys. Jo, de fet, fa deu anys hi vaig anar de vacances. És una ciutat preciosa, amb una plaça meravellosa, amb un patrimoni cultural incalculable. De fet, crec que aquella plaça és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Sí.
Tot aquest patrimoni, entenc també, Xima, que és a dir, es veu amenaçat també per una guerra, no? Perquè la història de l'Iran també és tot aquest patrimoni persa i totes aquestes meravelles arquitectòniques.
Sí, és així. Iran és un país meravellós i, tal com dius, a la plaça d'Isfahan és una passada i és un refugi per nosaltres per marxar, però també s'ha de constar amb la mal gestió que portem. Jo l'abril passat estava visitant la meva família. Amb tan mala gestió, totes les monuments estan escardades, estan a punt d'enfonsar. La meva mare m'envia vídeos, trossos d'Isfahan enfonsades per tallar l'aigua, per no poder gestionar els recursos naturals. És a dir, aquest país està en perill per totes les mal gestions i la gent, a la vegada, el perill de no poder viure una vida digna. Aquest govern seguint tampoc mantindria aquests espais. I sí que consta que cada vegada que penso que si hi hagi una guerra em trenca tot el meu cos pensant, ai, i la plaça de Naqsh-e Jahan? És una altra persona. Sí, sí, clar, que fa mal.
Suposo que vas veure amb esperança també totes aquestes revoltes de fa uns mesos, sobretot que van protagonitzar i que van començar les dones, que malauradament van ser reprimides pel règim dels ayatolars, però que han estat l'espurna potser per aquest desenllaç amb la caiguda final de Khamenei.
Sí, efectivament, fa quasi 4 anys les dones van sortir i jo penso que tenim una població molt, molt digna i molt valenta. De veritat, jo he de dir que la meva generació vam tenir molt de por i qui va poder va marxar. És a dir, que amb una por profunda, una ràbia que ara em causa dir-ho, ens van marxar, nosaltres vam marxar, però jo crec que la joventut actual, ara els que tenen de 20 anys o 20 i pico, o a principi dels teus 30, sí que tenen molta més força de dir que prou. I jo penso que efectivament això que està passant és insostenible. Aquesta zero llibertat és insostenible. I tot ha començat, efectivament, unes de les moviments de dona, vida, llibertat, és una cosa que em porto de cor. Clar.
Xima, una abraçada ben forta. Gràcies pel teu valuós testimoni.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per ser la veu de la gent.
11:15 del matí, ben atents a aquestes paraules de la Xima i de la realitat de molts iranians que tenim, evidentment, a casa nostra i veuen amb preocupació el que està passant al seu país d'origen amb
tantíssima... Testimoni excepcional, perdona, sí, interrompi, sí, Roger, perquè tenint en compte que aquesta gran part de la població veu Ali Khamenei com un butxí, que és el que ha estat durant tants i tants anys, però a la vegada que no vulgui la guerra i que els ataquin, no, en el fons, perquè també poden matar gent, doncs és molt definidora, molt, defineix molt bé realment com se senten tants iranians ara mateix.
Quim, Gabriel, Carme.
No, és que estic d'acord, perquè estava apuntant exactament el mateix, no? Que moltes vegades, o sigui, ara estem analitzant just l'última hora, però el que hi ha al darrere, que és aquesta força de la societat iraniana, tot aquest seguit de revoltes que hem estat recordant aquests dies i que tornàvem a recordar el gener des del 2009 fins ara, el compromís de la gent, la valentia de sortir al carrer amb els nivells de repressió que han patit i després la situació, al final és un règim corrupte, una inflació que fa que la gent li costi sobreviure i arribar a final de mes. Em sembla que l'FMI apuntava que la inflació podia créixer encara un 56% més aquest 2026. Per tant, és una població molt castigada des de l'interior. I això també és el que feia, precisament, que aquest fos un moment de feblesa externa, però també de feblesa interna del règim, no? Pel nivell d'oposició que té als carrers en aquests moments.
Totalment.
Gabriel primer i després el Quim.
Parlàvem abans de la complexitat, però és que la complexitat l'hem d'intentar entendre i l'hem d'intentar doncs, abraçar en certa manera. I la complexitat significa que avui algú pot estar extremadament feliç pel que està succeint i alhora que aquesta idea de dignitat no vagi només en relació a ella i en relació al poder polític que existeix, sinó també a que les coses es facin de manera justa, que es respectin unes regles, que hi hagi uns mecanismes de seguretat i pau col·lectiva, és a dir, dignitat, vol dir moltes coses i està a molts nivells. El testimoni és absolutament necessari i fantàstic.
Quim.
Sí, jo només volia dir que m'ha fet pensar moltes de les dones i també homes que vaig parlar quan vaig ser Iran el 2024, que em deien precisament això, no?, que ella... que deia, la Xima deia, em sento alliberada, no? Doncs molts m'explicaven a mi, jo em sentiria alliberat si realment aquest règim caigués. Com pot caure, quan jo els hi preguntava, però què es pot fer, una intervenció estrangera? No, jo no crec que una intervenció estrangera amb bombes se solucioni les coses, però clar, què fas? Què fas quan et trobes un règim que no dubta en disparar els seus ciutadans, de matrallar els seus ciutadans, com va fer l'última vegada, que a més per recuperar els cossos d'algunes de les víctimes et fa pagar fins a 5.000 euros... si no el recuperes, o pots dir que sí, que era membre d'una milícia del govern i llavors sí que pot recuperar el cos. Clar, s'ha pervertit tant l'esperit del que era la revolta islàmica, la revolució islàmica, el que va portar la república l'any 1979, que molta gent, jo m'atreviria a dir que només aquells que tenen una relació directa, perquè tenen un fill, un nebot, etc, dins del règim, donen suport al règim. La resta de la població, per por, no t'ho diu, perquè també hem de dir que és un règim macabre i que, com em dèiem, ha disparat contra la gent, però a més posa espies a cada cantonada. Només aquesta gent que no s'atreveix a parlar, doncs també creu que hauria de caure. Ara, què pot passar en el futur? Sincerament, no ho sé. Tant de bo trobin una solució i es trobin una sortida digna, que és una altra de les paraules que ha dit la Xima, que m'ha agradat molt, perquè també vaig sentir-la quan vaig estar allà, doncs trobar una sortida digna per satisfer una miqueta totes les peticions del que hi ha, de la gent que hi ha al darrere, no? Però només un últim apunt. Hi ha molta gent al darrere, molts opositors, que volen que passi alguna cosa millor a l'Iran. Però, clar, hem de veure qui s'acaba imposant. Hi ha republicans que volen una república, hi ha els monàrquics que volen el retorn del Xa, hi ha gent d'esquerres, hi ha comunistes, hi ha centristes, s'haurien d'aglutinar i intentar trobar una sortida que sigui satisfactòria per tothom. Això serà difícil.
Gabriel.
No, només un últim apunt. És cert que a vegades aquest tipus de canvis, no?, que comentàveu, com es pot donar una situació en què el poble d'Iran sigui lliure i es tregui de sobre aquest règim autoritari. I aquesta idea que a vegades orgànicament aquestes coses costen, perquè el volum de repressió és el que és i és el que hem vist, i que a vegades queda com aquesta idea de la intervenció internacional, no?, com un actiu per, com a mínim, obrir l'ampolla i que allà hi passin coses. El gran problema sempre amb aquesta qüestió és que, especialment aquest tipus d'intervencions, no són genuïnes. És a dir, creure que hi ha al darrere d'un assassinat d'aquest estil, amb Israel posant-se la medalla, etc., una voluntat genuïna de portar la dignitat del poble iranià al centre i cap endavant, és no està tocant de peus a terra. En molts casos, aquestes intervencions busquen altres mecanismes, i si la idea al darrere d'això és justament el que comentàveu ara, que tots aquests grupuscles, oposicions i grups de poder entrin en una batalla per com succeir a Khamenei, això et pot portar a una situació, òbviament, també molt, molt, molt complicada internament.
The United States military began major combat.
L'exèrcit dels Estats Units ha començat operacions militars a Iran. El nostre objectiu és defensar els ciutadans americans, eliminant amenaces imminents del règim iranià, un grup de gent terrible i cruel.
Ja fa més de 24 hores d'aquestes paraules del president dels Estats Units donant el tret de sortida a aquest nou foc creuat que ha acabat, bé, no ha acabat, però sí que ha acabat amb la vida d'Ali Khamenei, el líder suprem dels ayatolàs i també de tota la cúpula iraniana. Aquestes últimes hores s'han registrat explosions a diferents països amb bases militars nord-americanes, Qatar, Bahrein i també els Emirats Àrabs Units. A aquesta hora podem conèixer la història que viu una dona que viu molt a prop d'aquests països. Tenim la Míriam. Míriam, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
On ets tu, Míriam?
Jo estic a Riyadh, Aràbia Saudí.
Aràbia Saudita. Com esteu? Sí.
Nosaltres estem bé, nosaltres estem bé. Per sort, aquí no hi ha tanta moguda ni tant perill, com diguem, com a Dubai, a Qatar i aquests països.
Heu sentit sirenes o bombardejos aquestes últimes 24 hores?
Sí que és veritat que ahir estàvem passant un dia de piscina amb uns amics i com està bastant a prop de l'aeroport sí que vam escoltar com un soroll i de cop tota la gent va sortir i va marxar a la piscina i ens van dir que era per això, per un míssil que va estar interceptat. Però després tot el dia bé.
L'espai aeri està tancat, entenc, eh?
L'espai aeri d'Aràbia Saudí està obert, pel que tenim entès. És a dir, nosaltres encara no hem rebut cap comunicat oficial ni per al Ministeri d'Exterior saudita ni tampoc per l'ambaixada espanyola, però en principi l'espai aeri està obert, el saudita almenys.
L'espai aeri segurament sí, el que hi ha són algunes companyies
que no volen
directament a llocs com Riyadh, per exemple, on fa una estona em veia que France Press parlava d'algunes explosions a l'est de la capital. Per tant, encara l'amenaça sobre llocs com Riyadh existeix.
Heu previst alterar d'alguna manera el vostre dia a dia arran del que ha passat aquestes últimes hores, Míriam?
Aviam, no, la veritat, aquí al final tot està bé, per al que ens diuen tant a tota la gent saudita que té contactes i tal, que tot està bé. Sí que és veritat que nosaltres, doncs, per si un cas, estem alerta llegint totes les notícies per si en algun moment hem d'agafar algun vol i sortir. Perquè sí que els vols que estan més afectats són els que tenen l'estopover a tot el que són aquests països de GCC, com Dubai o Qatar.
De moment, entenc que l'ambaixada espanyola no s'ha posat en contacte amb vosaltres, eh?
No, de moment no. Sí que sabem que la gent que viu a Dubai, algunes persones han rebut estat d'emergència, de quedeu-vos a casa, no estigueu a prop de finestres i així, des de l'ambaixada espanyola d'allà, però almenys de l'ambaixada espanyola d'aquí, d'Aràbia Saudí, no.
Quant temps fa que viviu a Riyadh?
Nosaltres ja fa quasi ben bé 3 anys i mig.
Puc preguntar-vos què hi feu?
Sí, nosaltres hi treballem, tots dos treballem aquí, a Riyadh.
Esteu contents?
Sí, molt contents. La veritat és que és un país molt segur. Tota la regió, tant el que són els països del GCC, almenys, que és la Gulf Cooperation, que és Emirats, Qatar, Aràbia Saudí, és molt segur i la veritat que sí, està molt bé. Diferent a casa, però molt bé.
Puc preguntar-vos de què treballeu?
Sí, el meu marit treballa al sector de healthcare, amb una companyia espanyola, i jo treballo en una de les empreses del Fons Sobre Saudí.
La història de la Míriam a l'Aràbia Saudita, també condicionada per la notícia del cap de setmana, que és aquest atac dels Estats Units i d'Israel a l'Iran, que ha estat contraatacat, i amb aquest foc creuat que veurem si acaba derivant també en una nova guerra. Míriam, moltes gràcies, cuideu-vos, fins aviat.
A vosaltres.
Un quart i mig d'11 del matí, és evident que de conseqüències en patirem tots, tant si estem més a prop o més lluny, ja siguin econòmiques o físiques o de mobilitat, perquè l'espai aeri, el preu del petroli, ara en parlarem també amb el Dion Sindreu i el Toni Rodon, doncs tot això canvia el tauler i el fet que Trump i Netanyahu hagin decidit canviar el mapa mundi doncs altera alguns elements considerables, eh, Sergi?
I ara fa uns minuts el president iranià, Pezeshkian, ha llançat una proclama que jo crec que és bastant significativa, que és que el que va passar ahir, o el que està passant ara mateix, és una declaració de guerra contra els musulmans, en genèric, els musulmans. Per tant, és una crida en tota regla doncs, a que no només els xiites, sinó tots els musulmans reaccionin a això. Per tant, les conseqüències, una vegada més, són encara més imprevisibles, i més quan estem veient ja incidents a Karachi, al Caixmir, com deia en Quim, i vés a saber, a Bagdad també, perquè hi ha intents d'intentar accedir a la zona verda de Bagdad. Per tant, doncs a veure què passa.
Un últim element que m'agradaria posar damunt la taula abans de tancar aquesta taula. Jo avui, quan obria el suplement, recordava l'any 2003, que és quan començava a tenir ús de raó. Tenia 15 anys aleshores i explicava que era una època en què el Barça fitxava Ronaldinho i José María Aznar començava a parlar amb accent llatinoamericà. Aleshores vam sortir tots al carrer per dir no a la guerra, perquè aquella guerra de l'Iraq amb el trio de les Açores ens tocava molt de prop, bàsicament perquè Espanya era part activa d'aquell trio de les Açores amb el Regne Unit i amb George Bush. Us sorprèn l'apatia amb la qual, Gabriel, ens mirem un conflicte com aquest des de Catalunya?
Em sorprèn. És a dir, no m'agrada, no sé si em sorprèn, en el sentit que hem normalitzat un volum de violència i unes regles del joc, i a més tenim una Unió Europea també que en certa manera doncs, ja li sembla bé algunes d'aquestes qüestions, que bé, fa molt difícil que hi hagin consensos col·lectius. Jo crec que hi ha un rebuig a aquest tipus de caixa d'eines, de com resoldre problemes internacionals a través d'aquests mecanismes. El que costa més és que hi hagi aquesta mobilització des d'un punt de vista més organitzada i més clara, i segurament perquè també ens costa trobar referents, és a dir, sí, trobem un discurs contrari a aquesta manera de fer, però segurament és un discurs menys unificat, amb menys líders clars, quan creiem que n'hi ha un a nivell polític que sí que ho pot articular, després te n'adones que no ho acaba de ser, no? L'altre dia aplaudíem Mark Carney del Canadà a Davos, i bé, ara veus el que diu Mark Carney en relació a Iran, i doncs, no et sembla tan interessant.
Carme Colomina.
Estic d'acord amb el que diu el Gabriel, i crec que és el moviment pacifista de Catalunya, per exemple, sé que és un dubte que té ja des de la guerra d'Ucraïna, no? On està el no a la guerra en aquests moments. I per mi hi ha diversos factors, i com molt bé deies, la primera és... ens hem quedat sense alternatives, sense els espais que defensaven uns discursos alternatius, aquesta sensació de que no hi ha més sortida que la guerra, s'ha anat incorporant en el llenguatge, s'ha anat incorporant en les polítiques dels estats, en la Unió Europea mateixa. Qui són els altres actors? Hem desmuntat, s'està desmuntant Nacions Unides, s'està violant constantment la legalitat internacional, i estem ja acceptant-ho com les noves regles de joc que imposa, per exemple, el món de Trump. I el problema és que qui defensa avui el no a la guerra? Qui està en aquesta tessitura? Quines són les organitzacions internacionals que ens estan donant aquests espais, no?
Ahir m'estava mirant, quan vaig poder un moment, la gala dels Goya, i clar, ja la proclama principal, no sé, vaig veure un trosset, ho admeto.
El Free Palestine.
Era Free Palestine, però també... per allà apareixia una mica el no a la guerra, no es deia potser tant així... però
és que no està de moda, no a la guerra. No a la guerra és una cosa vintage.
Mm. El discurs existeix, el sí. Que passa és que els paràmetres del discurs no pot ser el mateix que el 2003, perquè el món no és 2003, i el màxim problema no és el discurs, perquè, de nou, jo crec que el discurs existeix, i les associacions hi són, i la gent, i l'activisme hi és, i l'acadèmia hi és, etc. El que no hi és el múscul polític. Al final, tu necessites...
El pes d'Europa, també, no?
Necessites capitalitzar això en un projecte polític.
És un debat que nosaltres tenim internament al CIDOP, perquè és la tentació de comprar el discurs del poder dur, que és que ara ja només estem en un món de poder dur, d'esferes d'influència. Si tu compres aquesta anàlisi i aquesta retòrica, no hi ha una altra. T'has de moure dins d'aquests paràmetres. La resposta la jugues en el mateix terreny de joc, amb les mateixes regles de joc. I crec que l'exercici que hem de fer és desmuntar aquesta visió de que tot se soluciona amb el poder dur, perquè la mateixa Unió Europea ha renunciat al seu ADN de poder tou per reconvertir-se en una cosa que no és.
Quim, vols afegir alguna cosa?
No, estic totalment d'acord amb el que diu la Carme, la veritat. No sé a favor de qui ens posem, no? Si un règim sanguinari com és l'iranià de continuar sobrevisquent, però ens hem de posar al costat de les bombes que cauen en un acte totalment il·legal, en una agressió. Ostres, jo és que sincerament, ja no com a periodista, sinó com a persona més o menys que intenta estar al dia, no en tinc ni idea de què hem de fer, sincerament. No ho sé, jo crec que cadascú ha de trobar el seu punt. Però sí que és veritat que amb el tema, per exemple, de Palestina, no? Que es defensa Palestina, però en canvi es deixa passar que hi hagi un règim que matxaca fins i tot la gent de les esquerres, perquè a Iran el moviment revolucionari del 79 hi havia les esquerres al darrere, moviments comunistes, i escolta'm, no ha passat res, no ho sé, és tan complicat.
Són 11:15 del matí, acomiadarem aquest punt horari la Carme Colomina i el Gabriel Garrum, dues veus autoritzades que avui ens han ajudat també a dibuixar aquest nou mapa que Donald Trump i Benjamin Netanyahu intenten deixar-nos. Gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat. Gràcies també al Sergi Roca i al Quim Oliveres, companys de la redacció internacional d'aquesta casa, que treu fum i ens ha ajudat moltíssim també a aquestes últimes hores a tirar endavant aquest programa, El Suplement. Gràcies, Sergi.
Gràcies, fins la propera.
Gràcies, Quim. Evidentment, bon dia. Micròfons oberts i tan bon punt hi hagi novetats, les anem recopilant. Fem una pausa, continuem també amb més elements d'aquest conflicte armat amb el Ion Sindreu i el Toni Rodon, elements econòmics, i també farem un repàs recopilatori de tot el que ha donat de si aquestes últimes hores informatives en clau Iran. Ara tornem.
El Suplement, amb Roger Escapa.
Aquí desafiant a l'altra intel·ligència artificial a una batalla històrica.
Baixa el mobile si tens valor, que jo rimant en temps real faré que et salti error. Si compares amb mi els teus resultats no hi ha color. Pels 20 anys al mobile et faré tremolar el servidor. I és que ja portem 20 marta d'ampolls innovador, connectant el món des de la nostra ciutat. Quin honor!
A Barcelona portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress. Ajuntament de Barcelona.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat i signeu per defensar-lo.
Signa per Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Aquí la millor intel·ligència artificial. Accepto el repte.
Escolta, xato, no em vinguis a moratòria. Jo tinc info actual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress. Ajuntament de Barcelona.
Emocionat. Inspira't.
Com et dius? Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Ell has fet a la meva filla.
Et vols casar amb mi?
Sí.
El meu fill està viu.
A 3CAT fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
Seminuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Ocasión Plus.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest diumenge, més de 9 hores de ràdio i esport al Tot Gira.
Atenció!
A partir de 2:15 del migdia, Elx Espanyol.
Arribarà la primera victòria de l'any dels pericos?
A les 4, seguirem els partits del Sabadell i el Nasti. I a les 6...
Des del Narcís Sala, viurem el Sant Andreu Atlètic Lleida amb el lideratge de la segona ref en joc.
A les 9 del vespre serà el torn del Girona. Des de Montilivi, Girona-Celta.
A més, farem tertúlia Barça. Sentirem els protagonistes del Gran Premi de Tailàndia de MotoGP i riurem amb els minuts escombraria.
Tot Gira.
Aquest diumenge, a partir de 2:15 del migdia. Amb David Clopés.
Linca. Linca. El teu enllaç amb la cultura
a Catalunya.
A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Un nus a l'estómac, foc al cos i una explosió que ens recorre per dins. És la ràbia. El Teatre Nacional de Catalunya presenta Hola, ràbia, un espectacle del TNC Petit que explora la ràbia a través del joc. Una experiència immersiva per a tota la família. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
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 What is jazz? Descobriu què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka.
Linka. Linka. A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, antena conjunta també amb 3CAT Info. L'Iran ja parla de declaració de guerra contra tots els musulmans després de l'assassinat d'Ali Khamenei, líder de l'Iran i líder espiritual dels xiïtes. Ho ha dit Massoud Pezeshkian, president de l'Iran, en un comunicat fet des d'un lloc indeterminat. Amenacen amb un atac sense precedents contra Israel i els Estats Units. L'exèrcit d'Israel s'ha atribuït la mort de Khamenei. Ja coneixem alguns detalls d'aquesta operació. La CIA es va assabentar que hi havia una reunió i al matí al complex on vivia l'Ayatollah i el van bombardejar. Qui va fer aquest bombardeig va ser l'exèrcit israelià. Sobre el terreny continua el foc creuat. Les forces aèries dels Estats Units i d'Israel estarien atacant la seu de la Mitja Lluna Roja a Teheran. L'exèrcit israelià també ha confirmat un nou atac al cor de Teheran, on s'han sentit diverses explosions i es veuen columnes de fum. Al Pròxim Orient s'estenen les protestes per la mort de Khamenei. Els manifestants pro-règim iranià es concentren davant les ambaixades dels Estats Units a l'Iraq i al Pakistan. Com a mínim 9 persones han mort al sud del Pakistan en enfrontaments entre la policia i manifestants. També es viuen moments de tensió a Bagdad, on desenes de persones criden mort a Amèrica. També molts iranians respiren alleugerits després de la mort del líder dels ayatolars. Fa una estona aquí al suplement hem parlat amb la Shima, una iraniana que des de fa 10 anys viu a Catalunya i explicava els seus sentiments d'aquesta manera.
No m'agrada que ni jo ni crec ningú vulgui tenir cap guerra i no em sento agraïda, però em sento alliberada de poder respirar, de dir, uf, que efectivament no és el fin de tot, és a dir, que hi haurà tota la política per posar una altra persona, però que per mi és com per fin que alguna cosa està passant.
Després de la mort de Khamenei, la pregunta és qui agafarà les regnes ara del país. Fa una estona l'Iran ha anomenat el general Ahmad Vahidi nou comandament en cap de la Guàrdia Revolucionària. D'altra banda, l'hereu del xa de l'Iran, Reza Pahlavi, que viu als Estats Units, ha publicat avui un article al Washington Post on s'ofereix per liderar la transició democràtica a l'Iran. Som davant d'una notícia que té conseqüències, evidentment, a tot el mapa mundi, conseqüències principalment polítiques, però evidentment també molt econòmiques. L'espai aeri està tancat en diversos punts del planeta. Israel, Iraq, Iran, Kuwait, Bahrein i Qatar, entre d'altres. Això provoca que diversos aeroports, com el de Dubai, que és el més transitat a tot el món, hagi deixat d'operar. I l'altra incògnita també és què passarà amb el petroli, amb el preu del petroli. L'Iran és un dels principals productors de petroli i controla l'estret d'Hormuz, un punt clau pel comerç marítim internacional, per qui circulen els petroliers que transporten el 20% del cru que es consumeix arreu del món, i Teheran amenaça de bloquejar aquesta artèria comercial. De tot plegat, en parlem aquesta hora amb els nostres analistes habituals de la setmana tràgica. Són el Toni Rodon, doctor en Ciències Polítiques, professor de l'UPF. Hola, Toni, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, bona hora, què tal?
I el Ion Sindreu, que és editor d'Economia Global a Reuters Breaking News. Hola, Ion, com anem?
Hola, què tal?
Doncs suposo que tots dos molt pendents d'aquest món, que és un polvorí, i especialment tu, Ion, mirant-ho des d'una perspectiva econòmica. Hem fet un anàlisi ja geoestratègic, però amb tu també volem que ens posis uns apunts damunt la taula d'aquestes derivades econòmiques i petrolieres, sobretot, Ion.
Sí, a veure, com tu dius, és bàsicament el petroli, eh? No hi ha gaire més vincles econòmics mundials que lliguin l'Iran amb l'economia global, però el petroli és rellevant. De fet, on podria dir que un beneficiat d'això és Rússia, perquè Rússia estava en una situació econòmica cada vegada més delicada, tot i que ha aguantat bé l'embat de les sancions i tot això, però, diguem, estàvem veient els dividends del petroli caure. Ara, en aquesta situació a l'estret d'Hormuz, en què, de fet, ja hem vist algun d'aquests vaixells de càrrega que transporta petroli ser atacat. Per tant, hi ha una elevada probabilitat que el preu del barril de Brent, que ja estava per sobre dels $70 al tancar la setmana, doncs pugi a prop del 100. I això, doncs, per Rússia, que està en una situació delicada, són bones notícies, entre cometes també, perquè cal dir que part dels problemes que té l'economia russa té a veure amb la seva capacitat de mobilitzar producció interna, i això doncs tampoc canviarà. Però vaja, per la resta dels països, bé, sí, és un problema, no?, que el petroli s'incrementi. Això puja la inflació. Àsia és particularment vulnerable, eh? Pensem en Índia, en Corea del Sud, Japó. Els fluxos energètics que venen del Golf són importants, sobretot per la Índia. I després també pensem en indústries particularment exposades al preu del petroli. Les aerolínies són la principal, però també podem pensar en el sector industrial, per exemple. Per tant, és ben probable que els mercats obrin demà a la baixa.
Toni.
Sí, de fet aquí, Ion, abans de parlar de les derivades polítiques, hi ha una mica a vegades el comentari de que Donald Trump inicia aquestes operacions en cap de setmana precisament per evitar un efecte a la borsa rebot important. No sé si això és així, la cosa és més tècnica realment.
Sempre s'ha dit que a Trump li importa molt la borsa, tot i que aquest Trump 2.0 sembla una mica diferent del primer. Jo recordo, perquè jo en el seu dia cobria la borsa pel Wall Street Journal, que és el diari que més Trump llegia durant el seu primer mandat, i realment sí que hi havia molt aquesta sensació, que la que escrivia és una cosa que deia compte que això farà trontollar la borsa. Trump doncs s'ho repensava més. Aquesta vegada crec que passa també una mica, però menys, per tant jo aniria amb compte amb aquesta idea, que potser això ha canviat.
Bé, aquí, una mica per lligar el tema del que passarà a partir d'ara, tal com parlàveu abans de la publicitat, escapa. Clar, aquí, al meu entendre, cal distingir una mica aquest període doncs, de conflicte militar, que per desgràcia doncs, estem veient i vés a saber fins a quan durarà, amb el període posterior i sobretot amb la successió del líder de l'Iran, que com bé s'ha anunciat, doncs, han matat les forces secretes israelianes. Aquí sabem, és molt difícil saber què passarà, lògicament, però hi ha una cosa que a vegades hem explicat bé en aquesta secció, en aquest programa, que és que els països que són autocràcies, només un 4% d'ells, és a dir, xocolata del lloro, transicionen cap a democràcies quan hi ha una invasió externa. És a dir, normalment els països no acostumen, aquells que són dictadures, no acostumen a millorar cap a una democràcia quan ve algú de fora i els intervé militarment. Dit això, potser, vés a saber, part dels Estats Units han après, i aquí una mica la insistència de dir que hi hagi una revolta, perquè normalment els països acostumen a sortir d'aquesta trampa de l'autocràcia meritocràcia quan hi ha, quan la demanda ve de dins del país. I el que passa és que ara, pel que sabem d'altres contextos similars al règim iranià, no?, que és un règim una mica específic, perquè és una teocràcia autocràtica, què podria passar? Doncs, pel que veiem, ara hi ha un buit de poder, no? Ho explicaves abans, Escapa. I el que caldrà, doncs, és elegir un nou líder, no?, que doncs s'imposi de forma formal o informal. Per fer això, essencialment, normalment, el que fa l'Iran és tenir un consell clerical en el qual hi ha uns 88 membres, que es diu l'Assemblea dels Experts, formalment, i a partir d'aquí elegeixen un nou líder. I pel que ja anem veient, i de nou insisteixo que en d'altres contextos també ho hem vist, ara hi haurà molt probablement una batalla, potser a l'aire lliure, potser interna, entre la facció més dura i la facció més moderada o més tova. Quelcom que, per cert, i també vam veure en el seu dia a Venezuela, salvant totes les distàncies. Per tant, una mica el resultat d'aquesta batalla interna i del relat o de les accions que s'han de fer arran d'aquest atac conjunt dels Estats Units i d'Israel, doncs resultarà una mica el que veurem després en els propers dies a nivell institucional a l'Iran.
I on?
No, jo apuntaria una altra cosa. El tema del petroli, un potencial no beneficiat, però país que està més protegit, és la Xina. La Xina ha anat recentment ampliat les seves reserves estratègiques. Ja, jo crec que ja s'ho veien venir. Washington no ho ha fet tant. Washington també té una reserva estratègica de petroli. No l'ha omplert tant com podia. En principi, de moment, han vingut a indicar que no vendran petroli per abaixar el preu. I, de fet, cal dir que aquí l'excepció és l'Aràbia Saudita, que ells encara poden produir molt més petroli, perquè sempre poden, però, en general, la majoria d'altres productors de l'OPEP doncs no poden fer gaire més. Per tant, aquí sí que sembla que aquesta disrupció doncs durarà, no? I no hi haurà gaire possibilitat que entri algú i comenci a produir més, no? I d'alguna manera contrarresti això. Jo, des de la pregunta política que jo faig, Rodon, els que en sabeu molt més, és, clar, jo veient des de fora, jo la sensació que tinc amb l'Iran, no?, i tots els iranians que sempre he conegut, és que és un país que té una oposició social a aquest règim molt forta. O sigui, fins al punt que la meva percepció, que això potser és el viatge de fora, és que és fins i tot majoritària. És a dir, que aquí hi ha un règim teocràtic que d'alguna manera té un país capturat, no? Sí. I que, per tant, el potencial de que, com deia el Rodon, aquest canvi de règim sigui durader és superior, però alhora també, en contra d'això, també tinc la sensació que això no és Líbia i Gaddafi, no? És a dir, que la Guàrdia Revolucionària té molt de poder i que no és qüestió de matar una persona i ja està. Per tant, jo la pregunta que tinc és aquests dos factors com juguen l'un amb l'altre.
Sí, el cert, Jon, per desgràcia, no tinc una resposta clara, perquè una mica, com deia abans, el règim ha combinat una cosa que fan alguns règims, que és una certa llibertat amb una repressió a gran escala. Al principi, quan va haver-hi la revolució iraniana, el 79, de fet, el règim teocràtic, autocràtic, de fet, donava certa llibertat, per exemple, perquè la gent es presentés a les eleccions, perquè es formessin partits, perquè hi hagués una mica d'oposició o certa llibertat d'expressió, salvant totes les distàncies, no? Doncs una mica com a la fase final del règim franquista, no? Que hi havia certes llibertats sense ser una cosa espectacular, no? Amb el temps, doncs aquestes coses han anat perjudicant i el nivell d'autocratisme i de personalisme del règim ha anat pujant de forma espectacular. De fet, s'estima que doncs els representants directes del líder suprem, que són uns 2.000, que estan repartits per tots els sectors del govern, d'una forma clientelar, doncs fan funcionar tot l'aparell del govern i, a més, amb uns nivells de repressió, com deia, molt, molt elevats. Per exemple, normalment a les eleccions presidencials de l'Iran, que tenien certa llibertat al principi, si tu et vols presentar, doncs allò, presentes la teva candidatura o el teu partit, i després el Consell mira si compleixes amb els principis bàsics islàmics i en altres qüestions. A les eleccions presidencials del 1997 ja només 4 dels 230 candidats declarats van arribar a la papereta. No? Me'n vaig lluny perquè les dades més recents no són gaire fiables. Eh? Per tant, això ha anat cada vegada pitjor i la repressió, sobretot, que hem vist en els últims mesos arran de les protestes, doncs segurament ha fet que l'oposició al règim creixés encara més. Ara bé, aquí el problema és, com veiem en altres casos, què passa quan hi ha un atac des de fora, no? Perquè a vegades els atacs des de fora, dels Estats Units en aquest cas, el que fan és que la població, primer aquells opositors, tinguin més por, perquè clar, saben que el règim endurirà la seva posició, i de fet una de les coses que hem vist a l'Iran ja en moltes fotos és que molta gent ha agafat el cotxe i ha marxat de les zones urbanes, i per tant això pot doncs una mica impedir aquest potencial revolucionari. I una de les coses que, de fet, porta temps fent el govern dels Estats Units és, doncs, amb aquests atacs a vegades fa que el règim es torni més dur. Per exemple, Obama i Netanyahu ja el 2010 ja van sabotejar el programa nuclear amb ciberatacs, no? I el 2024 es va desactivar tot el sistema defensiu del país. O, doncs, els Estats Units ha matat, o amb l'ajuda d'Israel, o al revés, ha matat a persones, elits, representants directes que a vegades eren de la línia més moderada. I això què fa? Doncs que cada vegada doncs, el règim es tanqui més i doni menys oportunitats a la reforma. Per exemple, un dels potencials successors de Ali Khamenei és el seu fill, que, diguéssim, representaria doncs, una successió que, a més de saber què fa, evidentment, que seria una mica més del mateix perquè a nivell ideològic no són tan distants. No? Per tant, tots aquests atacs militars externs a vegades el que fan creen aquesta paradoxa que, com deien abans els companys que estaven a la taula, malgrat que fins i tot es puguin arribar a defensar perquè van en contra d'un règim teocràtic i autocràtic, creen una conseqüència que és que el règim s'endureix i fa que la transició cap a una altra cosa una mica millor doncs sigui menys probable.
Ion, vols afegir alguna cosa?
No, jo només diria que tot això d'acord, però no és que les coses estiguessin canviant tant, eh? Vull dir...
Això és veritat,
vull dir que
sí.
Jo entenc els iranians, perfectament, quan, i en conec uns quants, quan estan relativament contents o estaven esperant això, jo ho entenc perfectament. Vull dir, si nosaltres aquí, els països occidentals haguessin intentat carregar-se el règim franquista, doncs segurament molts hauríem aplaudit, no?
Hi ha un altre element que algú s'hi va fixar aquests últims dies, i és que aquest estiu hi ha un mundial de futbol, evidentment, als Estats Units, al Mèxic i al Canadà, i es dona la casuística que la selecció de l'Iran juga els seus 3 partits de la fase de grups als Estats Units, o hauria de poder jugar aquests 3 partits als Estats Units. Veurem com acaba això, tenint en compte les restriccions que hi ha per l'entrada de ciutadans iranians als Estats Units, i simplement si els últims anys has anat a fer turisme a l'Iran, has de passar després tot un protocol per intentar entrar als Estats Units.
Jo que acabo de comprar un viatge als Estats Units per feina, sí. Sí, he hagut de respondre, que no he estat a l'Iran.
Això fa molts anys que passa ja, sí. Però ara suposo que encara serà molt més restringit després de si hi ha un conflicte obert. I després, la Federació de Futbol de l'Iran ja ha avisat que veuen improbable poder jugar aquest Mundial. En qualsevol cas, si jugués el Mundial, fins i tot, es podria donar el cas que... És a dir, el Mundial evidentment es jugarà, veurem quin paper hi té l'Iran, perquè està classificat. Si l'Iran pogués disputar els seus partits i es podrien trobar fins i tot Iran-Estats Units a uns 16ens de final. No és tan improbable, n'hi ha prou amb que tots dos països quedessin segons el seu grup en la fase inicial. Bé, un element més també de tota aquesta derivada que estem tenint aquestes últimes hores.
Bé, no seria el primer cas, escapa de partits de futbol que generen conflictes militars o que hi ha conflictes militars al darrere. De fet, el més famós doncs va ser el conflicte entre El Salvador i Hondures, que va ser, doncs, si no recordo malament, a la Copa del Món del 1970, i després del partit entre ambdós equips l'escalada militar va créixer, i es diu, que l'efecte causal o un dels efectes va ser arran d'aquest partit de futbol.
El futbol, no?, que també és política, encara que alguns diguin que no.
Totalment, totalment.
Vau tenir una alegria i la tarda, almenys?
Sí, molt bé, no? Sí, sí. El que passa que jo estic en fase d'expectativa per aquesta setmana, Escapa.
Tu confies en dimarts?
Home, a veure, aquesta pregunta feta a mi, saps que és obvi que no.
Tu tampoc, jo, has estat contundent,
Per favor, però jo no entenc la gent que
però escolta'm, és que va, desmarquem-nos una mica de l'optimisme madridisme, que hem d'inflar una mica, hem de fer volar colors.
Això no és optimisme i Madrid, és madridisme, Escapa, però que és un 4-0, per favor.
Bueno, doncs per aquesta regla de 3, la remuntada del PSG, què me'n dius?
Això va passar un cop,
però
no?
Però això va passar un cop, pot passar, i a més, escolteu...
Doncs mira, escolta'm, jo
la gent
hi crec.
No parla d'això,
jo hi crec.
El Barça no té qualitat a davant. Això és una evidència, o sigui...
No, només té un paio, que es diu Lamine Yamal, que hi va fer 3 gols.
Recupera, però Fermín, que és molt paparra, l'envia per Lamine entra dins l'àrea, la té Lamine, xuta Lamine, gol!
No, un, no, un, dos...
Lamine prova de superar Sergi Cardona, ho aconsegueix, allarga la pilota, continua, xuta!
I 3.
Lamine Yamal enterrada dins l'àrea, sense angle, continua Lamine supera el porter, gol!
Vinga, endavant, Ion, dius que no té pólvora,
el Barça, A veure un moment. Escolteu un moment. Com el mateix Lamine va dir després, en declaracions, després del partit, l'expectativa de que un jugador de la seva edat pugui regularment tenir xifres golejadores de davanter centre no té sentit. És a dir, Lamine Yamal està fent, jo crec, una molt bona temporada, però el Barça no té pólvora davant. És que jo crec que s'ha confós la gran quantitat d'ocasions de gol que el Barça de Flick genera amb la capacitat del Barça de Flick de ser contundent, que no ho és. I jo crec que això és un problema. És a dir, es parla sempre de la defensa, però això és un problema gran. I jo crec que si vols anar a remuntar un partit gran com aquest, és que no pots comparar Suárez, Neymar, Messi amb això. És que no pots. I a part, no passa res. Si és la Copa del Rei, a mi m'és igual. Vull dir, no m'importa.
Et trobaràs l'Atlètic de Madrid als quarts de final de la Champions si passes contra el Newcastle.
Molt bé, doncs jo, aquest ha de ser l'objectiu. És a dir, millorar el joc per tornar-los i anar allà, però la idea de que es pot remuntar a Copa del Rei és que és absurd, i a més no entenc per què s'hauria de fer el desgast físic per intentar-ho tampoc.
O sigui, tu directament jugaries amb els suplents dimarts.
Home, potser els suplents no, però bé, una mica, sí. Jo aniria amb compte.
Toni. Un bri d'esperança, Toni, un bri d'esperança.
Home,
va,
un bri d'esperança de mi, no, això no ho trobaràs, no ho forcis. Jo li demano al Barça dues coses. Una, que guanyi, 2-0, 3-0, que li posi una mica d'emoció, si cal, tot i que segur que ens marquen un gol, com sempre, i després que no es lesioni ningú. Aquests són els meus objectius.
Objectiu de mínims, Objectiu molt de mínims.
Jo, Escapa, aquesta setmana, els meus esforços, les meves energies estan totalment, absolutament centrades en la campanya electoral del Barça.
Mira, en podrem parlar un dia d'aquests, també.
Per favor, sisplau.
Bé, tindrem programa en directe, perquè és d'aquí 2 diumenges, el dia 15. Si tot va bé, farem, no sé si el programa l'acabarem fent des del Camp Nou o no, perquè aquell dia hi ha partit, ho estem acabant de negociar, però evidentment us saludarem i tindreu el vostre moment per dir-hi la vostra, amb tota la contingència que mereix des de la ràdio pública la cobertura d'unes eleccions al Barça, amb els socis oberts, i si no, haver-vos presentat tu i haver fet campanya directament.
No pateixis. Però escolta, Escapa, tu ets l'entrenador.
Us han ofert per formar part d'alguna candidatura?
No, a mi no.
No, d'acord.
Jo només diré...
Però per anar tancant ja, sisplau, amb un titular.
No, que a mi em sorprèn molt que la línia que sembla que s'ha establert és que la Porta, no? És a dir, la Junta actual, la seva part forta ha estat la gestió esportiva i la seva part fluixa ha estat la gestió financera, quan jo crec que la gestió financera ha estat significativament millor que la gestió esportiva. La meva opinió. No dic que hagi estat dolenta la gestió esportiva, vull dir, s'ha donat la tecla en Flick i s'ha fitxat bé, però... Per mi, és a dir, si la gestió esportiva és de 7,5, la financera és de 9.
Ahir la Porta que et va dedicar una altra botifarra des de la grada del Camp Nou, dedicada a Ion Sindreu. Gràcies a tots dos, una abraçada, cuideu-vos, fins aviat.
Que vagi bé.
De Jong ha tornat a la normalitat, Gràcies a Déu. Gràcies a Déu, que ha desaparegut del mapa.
Ara tornem. Adéu.
Vagi bé.
El suplement, amb Roger Escapa.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 7 de març el Ballet Júnior de Genet.
Una proposta escènica carregada de ritme i intensitat, interpretada per una de les joves companyies de dansa més destacades d'Europa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
Mira, mira.
Hi ha quina gentada a punt per travessar el pont de Besalú.
Tres de Besalú i ni un foraster. Miracle, miracle.
Mare meva, el que haig de sentir de bon dematí.
Mira, una escutxofeta.
Oh, mira. Mira.
Hola. Hola, què tal?
Has de ser coneguda, tu, per aquí.
Sí.
El foraster, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'excés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra, els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
Linka, Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. L'11 de març, el Teatre Acadèmia estrena en exclusiva Pinocchio o El espectáculo de la paternidad. La nova creació del director d'Isidoro després del seu èxit internacional. Una aproximació per adults sobre el desig de ser pare, l'amor i els vincles amb els fills. Més informació a teatreacadèmia.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. Linkat.
What is jazz? Descobriu què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. 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 A Catalunya Ràdio.
El suplement, amb Roger Escapa.